Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia. Milers de persones surten al carrer a les Balears en el 8M per rebutjar el retrocés de drets i la violència contra les dones. Enguany, però, aquestes reivindicacions han compartit protagonisme en alguns moments amb el no a la guerra. A Palma, un any més, hi ha hagut dues marxes. Al matí, la del moviment feminista de Mallorca amb 2.000 persones i la de la coordinadora transfeminista a l'hora baixa amb 2.200 persones, segons la Policia Nacional. Escoltam Maria José Busquets i Marta Serrano.
Estem vivint un temps que no només encara mos queda molt per assolir, sinó que tenim un perill real de retrocés en drets. O sigui, que és més important que mai manifestar-se, reivindicar, que és una data reivindicativa, i sortir en el carrer.
És un dia per sortir i reivindicar i demostrar que nosaltres seguirem aquí, seguirem lluitant, seguirem organitzant-nos i que seguirem defensant drets que ja hem aconseguit i alhora intentant aconseguir molt, molt més per aconseguir una igualtat.
A Eivissa, la convocatòria ha reunit prop de mig miler de persones, mentre que a Mahó, la manifestació del Dia de la Dona ha comptat amb gairebé 300 participants. És dilluns, dia 9 de març. I a partir d'avui, l'audiència jutja els 8 acusats d'una violació grupal l'agost del 2023 a Magaluf a Calvià.
La fiscalia demana que se'ls condemni a 153 anys de presó i 190.000 euros. Se'ls acusa de 6 delictes d'agressió sexual, un contra la intimitat i un altre de maltractament.
També la Policia Nacional investiga la troballa del cadàver d'un jove d'una vintena d'anys a la barriada de l'estadi Balear a Palma.
El cos va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal, on se li farà l'autòpsia. Per ara es descarta que es tracti d'un crim, no hi haurien intervingut terceres persones.
I el govern presenta avui el conveni de prevenció d'agressions professionals a sanitaris. L'any passat se'n varen produir a les Balears més de 1.400.
El 87% varen ser agressions verbals, mentre que el 12% varen ser físiques.
I el Col·legi de Farmacèutics assegura que en els darrers mesos hi ha hagut un increment de demanda dels medicaments per tractar l'obesitat.
Són medicaments que requereixen recepta, però no estan finançats pel Sistema Nacional de Salut. Pel que fa als preus, van d'entre els 150 als 400 euros. Rosa Llull és vocal del Col·legi de Farmacèutics.
Hi ha tot un control damunt això i que també ha d'anar sumat a canvis d'estil de vida, és a dir, a canvis a nivell nutricional, a exercici físic, a gestió de estrès, que si no després, si nosaltres no invertim aquest temps en potenciar i en canviar aquests hàbits i estil de vida, és quan després tenim més risc de que hi hagi un efecte rebot.
I el govern, l'autoritat portuària i el sector de l'apicultura s'uneixen per frenar l'amenaça de la vespa asiàtica.
Per primera vegada s'instal·laran trampes sentinella a punts estratègics de la façana marítima del port de Palma. El motiu és que els eixams d'aquestes abelles invasores sovint desembarquen els vaixells que arriben d'altres ports estatals i internacionals.
I de l'exterior, l'Iran té 9 líders suprem és el religiós Mojaba Khamenei, que substitueix el seu pare assassinat el 28 de febrer en els bombardejos dels Estats Units i d'Israel contra el país.
Una decisió que, segons els experts, tanca la porta a qualsevol obertura del país i a la possibilitat de negociar la pau en Washington.
I tot mentre la guerra continua tenint conseqüències en l'economia, les borses asiàtiques es desplomen a l'espera del que passi avui amb l'espanyola.
Mentrestant, el preu del petroli supera els 100 dòlars per barril, que és el preu més alt d'ençà de l'any 2022.
A l'informatiu matí anirem en directe fins a una benzinera de les Illes per veure què s'han pensat els usuaris d'aquest increment de preus. I en els esports, en pàdel, Gemma Triay ha aixecat el primer títol de la temporada. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La menorquina amb l'argentina Delphi Brea s'ha imposat a la final del Premier Padel de Gijón a Ariana Sánchez i Andrea Ostero per 2-16-1 i després de 3 hores i 3 minuts de partit. És el 12 títol de la parella 5 mesos després del darrer i després de perdre 5 finals. En futbol, el Mallorca tancarà la 27a jornada de Lliga, només un punt de sortida del descens. La derrota de l'Elx 2-1 contra el Villarreal ahir deixa l'equip alacantí amb 26 punts, un més que els vermells, que amb 25 continuen antepenúltims. I en bàsquet, derrota de l'Èstia Menorca i del Fibui Palma i victòria del Palmel. El conjunt menorquí va perdre la pista de l'Estudiantes per 85-78. El Fibui va caure a casa per 68-73 contra el Cantàbria i el Palma va guanyar per 88-72 el Burgos.
I el mal temps torna a la notícia avui. L'EMET activarà a les 9 del matí l'avís groc per pluja intensa a Menorca i el nord-est de Mallorca. Per ampliar la informació, saludem en directe Pedro Roger. Bon dia.
Bon dia, així és, encetant la setmana amb un dia plujós i tot i que al llarg del matí ja podrem tenir qualque ruixat de poca importància, esperant que sigui a partir del migdia que tinguem la presència de qualque núvol de desenvolupament i, sobretot, entre el nord de Mallorca i també cap a Menorca, podrien tenir qualque pluja de major entitat. D'altra banda, més enllà d'això, sí que tindrem un panorama més tranquil. El vent bufarà fluix, principalment de llebeig, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les arreu del territori. I tot això estarà acompanyat també per una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin aproximadament entre els 16 i els 18 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 10 graus a Santa Eulària i 11 a Eivissa. A Mallorca, 9 graus a Manacor, 11 al Port de Sóller i 12 a Palma. I a Menorca, 12 graus a Cala Morell i 13 a Maó.
I són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 6. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre, Caterina Bentoni Escanelles i en Sal López. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El moviment feminista ha sortit als carrers de pobles de ciutats de les Balears amb motiu del 8M, el Dia Internacional de les Dones. Milers de persones han rebutjat el retrocés de drets i la violència contra les dones enguany, però aquestes reivindicacions han compartit protagonisme en alguns moments amb el no a la guerra. A Palma, un any més, hi ha hagut dues marxes. Al matí, la del moviment feminista de Mallorca va plegar 2.000 persones i la de la coordinadora transfeminista a l'hora baixa, unes 2.200, segons la Policia Nacional.
Una xifres que se'n deixen a 8.000, segons les organitzacions convocants. Són Maria José Busquets, portaveu del moviment feminista, i Marta Serrano, portaveu de la coordinadora transfeminista.
Estem vivint un temps que no només encara mos queda molt per assolir, sinó que tenim un perill real de retrocés en drets. O sigui que és més important que mai manifestar-se, reivindicar, que és una data reivindicativa, i sortir en el carrer. Per favor, tothom en el carrer, a l'espai on se senti més còmode per en el carrer.
És un dia per sortir, reivindicar i demostrar que nosaltres seguirem aquí, seguirem lluitant, seguirem organitzant-nos i que seguirem defensant drets que ja hem aconseguit i alhora intentant aconseguir molt, molt més per aconseguir una igualtat.
En aquestes manifestacions algunes de les assistents mostraren la seva preocupació per la situació política.
Segueixen assassinant dones. Realment feim una passa endavant, però donades les circumstàncies d'actual política, es feim tres enrere.
Jo soy de las que pienso que hemos conseguido muchísimo, pero no podemos dar un paso atrás y lo que se viene parece ser que nos va a obligar a estar en las calles.
Ens estem enfrontant a odi per tots els costats, tenim l'extrema dreta per tot i, bàsicament, els drets de les dones, siguin com siguin, venguin d'on venguin, s'han de defensar.
A Eivissa, la convocatòria de la comissió 8M va reunir prop de mig miler de persones. Va ser al passeig de Vara de Rei sota el lema Justícia, Drets, Acció, Feminisme.
Es va substituir aquesta acció per la tradicional manifestació pels carrers de Vila, ja que coincidia amb la celebració de la Cursa de la Dona. Ho explica Maria Cardona, portaveu de la comissió del 8M a Eivissa.
Sentim com una mica contraprogramades pel tema de la Cursa de la Dona. Crec que pensem que potser no calia ficar-la a l'hora que havia de ser l'hora de la mani.
I a Formentera es varen concentrar un centenar de persones a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. Dolores Fernández Tamargo és presidenta de l'Espai Dones.
Más que nada eso, coeducación, violencia digital y la ley de violencia vicaria. Y luego también exigimos al gobierno balear que, como por la coeducación, que renueve su plan de coeducación.
A Maó, la manifestació del Dia de la Dona ha comptat amb gairebé 300 participants.
Existir com som i que ho puguem fer a la manera que nosaltres volem fer-ho.
Seria agradable que la gent jove, la gent, els homes, tothom participés, no?
Quan era petita, quan estava al meu col·le, perquè ara estic a l'institut, venia i fèiem manifestacions i tot.
I tot sota el lema Resistir és existir.
Algunes de les dones duen una gorra de llana en record de Cati Ferrer, regidora d'Igualtat de Maó, que el duia sempre. Esther Piñero és membre del col·lectiu Dones Autoorganitzades de Menorca.
Este año tenemos una ausencia importante de una compañera, amiga y luchadora por los derechos de las mujeres como es la Cati, pues pensamos que era algo muy simbólico llevarnos un gorro como llevaba ella siempre, que era muy personal de ella.
A més d'aquesta manifestació, se n'han celebrat dues més a Ciutadella.
I dels sectors que cada vegada atreu més dones joves és el de la construcció. Una de cada 10 treballadores de les Balears són dones i això representa que més de 6.000 dones fan feina a l'obra. No parlem tan sols d'arquitectes, sinó també d'una tendència a l'alça de treballadores picapedreres. Carme Moreno.
Tant l'Associació de Constructors de les Illes com el sindicat UGT han notat que les dones trenquen estereotips i també se senten atretes per aquest sector històricament molt masculinitzat. Segons el responsable de construcció, el sindicat UGT, Roberto Serrano, l'any 2025 hi va haver un increment del 8,5% de les dones que feren feina a les obres en relació a un any enrere.
Vale, y es un dato del que estamos... súper, súper contentos y esperamos que aumente, ¿vale? O sea, que a día de hoy, ¿vale? Estos son, sí que son datos a día, en este caso a mes de enero del 2026, tenemos actualmente trabajando en las Baleares, en el sector de la construcción, 6.163 mujeres y esperando que sigan aumentando.
Que se modifiqui aquesta percepció, no?, de que és un sector masculinitzat, de que se necessita un requeriment físic per poder fer feina dins d'aquest sector, perquè hi ha molt d'oficis dins del sector de construcció i n'hi ha dels quals perfectament la dona la pot desenvolupar inclús molt millor que un home, no? Vull dir, hi ha un estudi que se va fer també a nivell nacional allà on tots aquests oficis que poden ser més acabats, doncs que la dona té unes capacitats de fer aquesta feina molt més fina.
Vergi ha notat una presència destacada de dones en els cursos de formació professional de la Fundació Laboral de la Construcció. Segons la responsable de l'Associació de Constructors, les Illes tenen la ràtio més alta de dones que hi participen de tot l'estat.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'audiència jutja a partir d'avui els 8 acusats d'una violació grupal l'agost del 2023 a Magaluf, al municipi de Calvià. La Fiscalia sol·licita una condemna global de 153 anys de presó i el pagament de 190.000 euros com a suposats autors de 6 delictes d'agressió sexual, un contra la intimitat i un altre de maltractament. A més, se'ls acusa d'haver enregistrat imatges i de difondre-les a través de les xarxes socials.
Segons l'escrit d'acusació, els 8 homes, tots de nacionalitat francesa menys un suís, varen acudir a l'habitació d'un hotel acompanyats de la víctima. La dona estava inconscient, estat que haurien aprofitat per despullar-la i fer-li tocaments de caràcter sexual per després violar-la en múltiples ocasions. A més, haurien fet comentaris obscens i varen gravar amb els seus telèfons mòbils 21 vídeos dels actes que varen compartir a través d'una aplicació de missatgeria instantània. Els 8 acusats romanen en presó provisional des de la seva detenció pocs dies després que ocorreguessin els fets. El judici arrenca avui a la secció segona de l'Audiència Provincial de les Balears i està previst que s'allargui fins divendres.
També avui s'espera que passin a disposició judicial els 2 detinguts dissabte per la seva implicació en l'atropellament mortal a Calen Blanes a Ciutadella.
El tràmit dependrà del fet que no s'allargui excessivament l'interrogatori, que s'està complicant per les tasques de traducció, d'acord amb fonts policials. Agents del grup d'homicidis de la Policia Nacional s'han desplaçat a Menorca per col·laborar-hi. Els 2 detinguts varen ser arrestats gràcies a un ampli operatiu muntat per localitzar el cotxe responsable de l'atropellament que havia fugit del lloc, i els agents encara cerquen al manco una tercera persona que estaria implicada en el succés.
I la Policia Nacional investiga la troballa del cadàver d'un jove d'una vintena d'anys a la barriada de l'estadi Balear Palma. El cos va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal, on se li farà l'autòpsia.
El cadàver indocumentat es va trobar per un treballador de la zona. El cos sense vida ha estat localitzat darrere d'una caseta en un lloc on hi ha, sobretot, cotxes aparcats. Per ara, es descarta que es tracti d'un crim. No hi haurien intervengut terceres persones.
Són les 7:14.
Atención carpinteros, Baleos Carpintería Náutica está ampliando equipo y busca profesionales del sector. Proyectos náuticos exclusivos, incorporación inmediata y salario competitivo. Es tu oportunidad. Entra en baleosyachtcarpentry.com o llama al 678-28-90-31. Baleos Carpintería Náutica, tu talento merece más. Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Les entitats privades de certificació urbanística, les conegudes com a EPCU, ja han començat a tramitar llicències a les Balears. Ho fan en uns 2 mesos, un termini curt, si es té en compte que alguns ajuntaments tarden 2 anys. De fet, aquesta figura va ser autoritzada per la Llei de Simplificació Administrativa amb la intenció de reduir els elevats temps d'espera. La norma permet a aquestes empreses privades tramitar permisos urbanístics que després han de verificar els tècnics municipals.
Llucmajor, Santanyí, Manacor i Andratx a Mallorca, Es Mercadal i Alaior a Menorca o Santa Eulària de Riu a Eivissa són els municipis on aquestes empreses reben més peticions. Xisco Ramos és arquitecte de l'EPCU Adient.
L'informe tècnic el fa un arquitecte, l'informe jurídic el fa un abogat, i quan tenim els 2 informes favorables emitim un certificat de conformitat urbanística, i això, juntament amb els projectes allegats, s'entrega a l'Ajuntament i va directament a Junta de Govern Local i és quan se concedeix la llicència.
Com aquesta, 3 entitats privades més de certificació urbanística estan inscrites en el registre que va crear el Consell de Mallorca ara farà un any per minimitzar les llistes d'espera. Maria Barreiro és directora de l'EPCU.
La experiencia primera fue en Madrid y en Madrid el 80% de las licencias se tramitan a través de entidad colaboradora. Hay muchísimo interés. Yo creo que está implantándose de una manera bastante rápida. Hay otras comunidades autónomas que ha costado mucho más.
El preu per contractar aquests serveis és molt variable i depèn de factors com el tipus de permís, el tipus d'immoble i la superfície. La forquilla de preus se situa entre els 1.500 i els 30.000 euros. A més, si l'obra es troba en sòl rústic o prop d'un torrent, hi intervenen altres organismes com recursos hídrics, un fet que pot allargar el procés durant anys. Núria Hinojosa és regidora d'Urbanisme de Manacor.
Depèn molt de la casuística, depèn moltíssim. És veure que, per exemple, en el sòl rústic hi ha d'haver un informe previ preceptiu que es pedeix al Consell de Mallorca, per tant, aquí ja hi ha una espera prèvia. Després també tenim el problema que ens hem trobat en les zones d'inundació de recursos hídrics, és a dir, són informes que nosaltres hem d'esperar que estiguin emesos per poder fer els nostres informes i, per tant, per donar la llicència.
Precisament, Manacor és un dels municipis on més demora hi ha, poden trigar 2 anys, i això que han augmentat la plantilla d'urbanisme de l'Ajuntament.
I avui dilluns acaba el termini perquè les poc més de 200 persones que ocupen l'antiga presó de Palma presentin al·legacions a la notificació de desallotjament que han rebut. Una vegada resoltes aquestes al·legacions, se'ls oferiran 4 dies per abandonar el recinte de manera voluntària. En cas contrari, l'Ajuntament iniciarà un procés judicial per obligar el desallotjament. El primer tinent de Balia, Javier Bonat, ha declarat que els que ho facin de manera voluntària tindran un llit garantit. Els que el que no poden oferir, explica, és un habitatge, com han demanat algunes de les persones que viuen dins l'antiga presó. Ho ha explicat Bonat a la Gran Vida.
Des dels fa 3 anys que se li han oferit serveis, només una persona en tot aquests 3 anys ha volgut aquests serveis, i això se deu a què? Primer, ha d'haver voluntarietat, i segon, s'han de complir certes normes. No se pot entrar si tens qualque té por de drogues o si vols anar begut, etc etc. I això moltes vegades són uns impediments que fan que aquestes persones no vulguin tenir cap ajuda de serveis socials.
Tot mentre les entitats socials alerten de l'increment de persones sense llar que toquen a les seves portes. En el cas de metges del món, des de finals del passat mes d'octubre, han notat un augment destacat de les peticions d'ajuda. Segons l'entitat, s'ha doblat el nombre de persones ateses entre els mesos d'octubre al mes de gener d'enguany en comparació amb els primers 10 mesos de l'any passat.
Així és, i la coordinadora Esther Callizó explica que aquest increment de les peticions d'ajuda entre les persones sense llar és una tendència que, de fet, va a l'alça i ha obligat l'entitat a contractar un mediador cultural per donar justament un millor servei als nouvinguts que desconeixen l'idioma. L'any passat l'ONG va ajudar quasi 400 persones sense llar.
I llavors és una tendència que no veiem que estigui a la baixa, sinó que veiem que va a l'alçada. I no sabem com, bueno, hem de mirar com hem d'atendre aquestes persones perquè que ens estan arribant i no estan tenint alternatives d'habitatge. Al final són persones que es queden en situació de carrer.
I la plataforma d'afectar per la hipoteca de Mallorca ha notat també un increment dels casos de famílies afectades per la finalització de contractes de lloguer. La seva portaveu, Àngela Pons, a més, reclama als ajuntaments més ajudes socials per a les persones grans afectades per un desnonament. Segons Pons, aquelles famílies no tenen una alternativa d'habitatge.
No hi ha vivenda social, no hi ha llocs on posen aquestes famílies. És a dir, estem, que ja no és aturar un desnonament a una sortida d'una vivenda d'una persona per finalització de contacte. El problema és que no tenim a on anar. No s'està fent feina, no tenim constància de que cap institució, ni la conselleria, ni els ajuntaments estiguin fent res.
I Pons assenyala que en aquell moment ajuden a una mare, també una filla de Pollença, amb dues amb una discapacitat que a final d'any hauran d'abandonar casa seva per una finalització de contracte. Un altre dels casos extrems que té la PAN en aquell moment és el d'una persona amb un càncer terminal que té tres fills a càrrec seu. I ho destacam amb els titulars. El Col·legi de Farmacèutics apunta que en els darrers mesos hi ha hagut un increment de demanda dels medicaments per tractar l'obesitat. Una pujada que també confirmen els nutricionistes, que asseguren que reben a les seves consultes pacients que volen fer l'acompanyament amb un professional durant el tractament. Es tracta de fàrmacs com, per exemple, el Wegovy o el Mounjaro, que es varen començar a comercialitzar a mitjans de l'any 2024. Depenent de la dosi, els preus oscil·len entre els 150 i els 400 euros per dispensar. Les farmàcies requereixen, però, recepta mèdica, tot i que no estan finançats pel Sistema Nacional de Salut.
Varen arribar després de la febre de l'Ozempic, un altre medicament indicat per a pacients amb diabetis tipus 2, amb l'objectiu de controlar-ne els nivells de glucosa, però que es va popularitzar en demostrar-se que també era efectiu per baixar de pes. La vicesecretària del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes, Eva de la Flor, assegura que aquests medicaments funcionen, però recorda que han d'anar acompanyats d'un canvi d'hàbits i una alimentació saludable perquè els resultats es puguin mantenir.
No han de perdre el capot, que pens que sí, que és un medicament ideal per a gent que té un problema greu de salut, que és obesitat, que és síndrome metabòlic, que té moltíssimes complicacions, però, bueno, gent que potser té una boda aquest estiu, pues, la veritat, no m'apareix adequat. Hi ha com una pressa, no?, per perdre pes que mai és saludable. Fer-ho amb pressa mai va bé.
L'Agència Europea de Medicaments i la xarxa de caps d'agències de medicaments alerten sobre l'augment de fàrmacs il·legals comercialitzats com a complementaris a aquests i adverteixen que suposen un greu risc per a la salut pública perquè poden contenir nivells nocius d'altres substàncies. Rosa Llull, vocal de farmàcia comunitària del Col·legi de Farmacèutics, explica que les xarxes socials han contribuït a incrementar la demanda d'aquests productes. Demana a la ciutadania que, abans de res, consultin amb un especialista.
Hi ha tot un control damunt això i que també ha d'anar sumat a canvis d'estil de vida, és a dir, a canvis a nivell nutricional, a exercici físic, a gestió de l'estrès, que si no després, si nosaltres no invertim aquest temps en potenciar i en canviar aquests hàbits i estil de vida, és quan després tenim més risc de que hi hagi un efecte rebot.
A Espanya i en molts estats de la Unió Europea, la venda en línia de medicaments amb recepta és il·legal i les companyies han de respectar la legislació nacional de cada estat. La Unió ha introduït un logotip comú que apareix als llocs web de totes les farmàcies. Si un servidor no té aquest logotip o no figura un registre nacional, el lloc és fraudulent i opera de forma il·legal.
I encara de la salut, la consellera Manuela García presentarà avui a Palma el conveni de prevenció d'agressions a professionals sanitaris. L'any passat se'n varen produir a les Balears més de 1.400. El 87% varen ser agressions verbals, mentre que el 12% varen ser físiques. Prop de 800 atacs varen passar als centres d'atenció primària i més de 600 als hospitals. I vos parlem ara de la resposta conjunta per frenar l'amenaça de la vespa asiàtica a les Balears. La Conselleria d'Agricultura, l'autoritat portuària i el sector de l'apicultura s'uneixen per impedir que la plaga arribi a les illes. Per primera vegada s'instal·laran trampes sentinela a punts estratègics de la façana marítima del port de Palma, considerada zona de risc per l'entrada d'aquestes espècies invasores. El motiu, els eixams d'aquests depredadors perillosos pel sector primari sovint desembarquen en vaixells arribats d'altres ports estatals internacionals.
I és per això que les trampes biològiques, en total 4 panells de caieres fonamental pels sistemes d'alerta primerenca, que treuen les vespes invasores que escapen dels vaixells que entren a tots els ports. Es col·locaran, per tant, de dos punts estratègics del port de Palma, una a la zona del far de Porto Pi i l'altra a la teulada de la seu d'autoritat portuària, al Moll Vell. L'autoritat i també Agricultura, que encara n'han d'autoritzar la cessió d'aquest espai ara en tramitació, reclamen que
es prioritzi la seguretat a la població. Heu de pensar que les invasores provoquen picades que en algun cas es poden ser molt greus. Gerrit Parres, president de l'Associació Balear d'Apicultors.
Si una plaga d'aquest tipus entra per esport, anirà colonitzant tots els jardins, tota la banda del casc antic, tenim tots els edificis de la catedral, puestos que són molt elevats, que no hi va ningú, que se poden posar niu si està allà i reproduir-se sense cap problema. La banda de Palma ja estaria tan colonitzada que la erradicació del problema seria o molt més complicada o, al millor, impossible.
L'expert admet preocupació perquè ara la vespa orientalis no se sent atreta per les trampes de lead kits més convencionals. L'important ara, per tant, és col·locar-les a punts allunyats de la població i alhora elevats per no posar en perill la seva seguretat. Eva Sastres, cap de Medi Ambient de l'Autoritat Portuària, confirma que valoren estendre encara més les trampes a tots els ports de les Balears.
Se han encontrado dos que podrían ser factibles, pero solamente se ha mirado de momento Palma. A lo mejor esto se querría hacer extensible a otros puertos de interés general como Alcúdia, Mahón, Ibiza, etcétera.
I el port, el president dels apicultors, alerta que prop de 200 vespes asiàtiques reines poden arribar a sortir de cada niu en només un any. Ara, amb l'arribada de la primavera, les reines surten del niu. És per tot això que aquestes setmanes és el moment òptim per col·locar les trampes.
Aquestes vespes que no hi van, aquestes trampes, has de cercar d'una altra manera. I aquesta manera és més complicada, però és que mos juguem les abelles, mos juguem els ecosistemes i també la seguretat personal de la gent. O sigui, també això afecta la seguretat personal de la gent.
Tot plegat mentre el Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria d'Agricultura fa molts pocs dies ha col·locat prop de 300 trampes. S'han ubicat a les zones més properes on l'any passat justament es van detectar els nius, és a dir, per Calvià, Andratx, Vall de Mossa, Esporles, entre d'altres.
I ara és el moment, quan són les 7:26, de fer un cop d'ull a la premsa. Començam amb l'editada a les Illes, Toni, que avui parla de les manifestacions pel 8M.
És així, un gran àlbum de fotografies, podríem dir, que trobam a la premsa, les diferents portades. Diari de Mallorca diu directament que el feminisme està contra l'ultradreta. Aquest és el titular del Diari de Mallorca. Acompanya aquesta fotografia amb un altre titular que diu que la indústria perd pes als polígons i és ja només el 5,5% de l'economia illenca. Última hora, per la seva banda, diu en lletres que Proens activa les ajudes de 10.000 euros per als joves perquè adquireixin un habitatge, i la fotografia en aquest cas és també del 8M i destaca una altra cosa, diu que el feminisme diu no a la guerra. En canvi, el Digitals, OK Baleares, per exemple, diu que les feministes estan dividides i que pervertiren, utilitza aquesta terminologia, la manifestació amb el lema de Pedro Sánchez, es refereix en aquest no a la guerra que dèiem. També diu dividit l'Ara Balears, ho destaca també, però diu que la crida va ser contra la dreta i contra la guerra. I en un reportatge explica que els algoritmes també prenen decisions masclistes a estones. Mallorca Diario, per la seva banda, diu que la marxa va ser contra l'imperialisme desfermat. Ho du de segon, perquè en gros diu que més de 200 càmeres a partir d'ara vigilaran amb intel·ligència artificial les carreteres, el trànsit, i mesuraran d'aquesta manera també la càrrega de vehicles a Mallorca. Les Pitiuses, anant ja amb els diaris que s'editen en paper allà, lliguen aquest 8M a l'homenatge de la brutal agressió que es va produir a Sant Antoni. El periòdico és un poc més neutre, treu la fotografia de la manifestació i afegeix un segon titular, o un altre tema en titular, que diu que els creuers dugueren 42.000 persones manco a les Pitiuses. I el Menorca diu que la meitat de les empreses d'allà guanyaren manco d'11.000 euros a l'any. I del 8M, que també hi apareix, tot i que un poc més petit, a la banda de baix de la portada, i en fotografia, diu esmena el patriarcat universal.
També el color lila és el protagonista, les portades dels diaris de tirada estatal.
És així, no podia ser tampoc d'una altra manera. Contra la guerra i els ultres. Això és el que destaca El País, amb una fotografia ben grossa de 5 columnes a la portada i jut davall de la capçalera, sense titular, sense peu de fotografia, amb un peu de fotografia que la destaca, però no amb un titular al damunt. A baix, diu que l'Iran desafia Donald Trump amb la tria del fill del líder suprem. A baix, enquestes pel que fa a les eleccions a Castella i Lleó, i diuen que Vox creix i el PP s'estanca. El Mundo, per la seva banda, del mateix tema, diu que Vox creix i que és el PSOE el que s'estanca, per tant, que els lectors decideixin quin diari comprar i quin diari creure. Del 8M, més petit, diu que agita la igualtat i que guaita el no a la guerra, això és la portada del Mundo. L'ABC, en canvi, no diu res de res del 8M i no sap quin verb emprar en les eleccions perquè diu que Partit Popular i Vox es consoliden i que el PSOE resisteix. La Vanguardia, fotografies, això sí, dels lemes feministes, es poden veure les pancartes que duen les manifestants i, per tant, això fa de titular, d'alguna manera, i de segon tema tria, també, com el país, el fill de l'Ayatolà, com a provocació, diu el president nord-americà per part de l'Iran.
Hem arribat a les 7:30, repassam les qüestions més destacades. Milers de persones surten al carrer a les Balears en el 8M per rebutjar el retrocés de drets i la violència contra les dones. Enguany, però, aquestes reivindicacions han compartit protagonisme en alguns moments amb el no a la guerra.
A Palma, un any més, hi ha hagut dues marxes, al matí la del Moviment Feminista de Mallorca amb 2.000 persones i la de la Coordinadora Transfeminista a l'hora baixa amb unes 2.200, segons la Policia Nacional. Les seves portaveus són, respectivament, María José Busquets i Marta Serrano.
Estem vivint un temps que no només encara mos queda molt per assolir, sinó que tenim un perill real de retrocés en drets. O sigui que és més important que mai manifestar-se, reivindicar, que és una data reivindicativa, i sortir en el carrer.
És un dia per sortir, reivindicar i demostrar que nosaltres seguirem aquí, seguirem lluitant, seguirem organitzant-nos i que seguirem defensant drets que ja hem aconseguit i alhora intentant aconseguir molt, molt més per aconseguir una igualtat.
A Eivissa, la convocatòria ha reunit prop de mig miler de persones, mentre que a Mahó, la manifestació del Dia de les Dones ha comptat amb gairebé 300 participants.
I avui també destacam que creix el nombre de dones treballadores en un sector tradicionalment masculinitzat com és el de la construcció.
Una de cada 10 treballadors del gremi a les Balears són dones. Això representa més de 6.000 dones que fan feina a l'obra. Roberto Serrano és responsable de construcció del sindicat UGT.
Vale, y es un dato del que estamos súper, súper contentos y esperamos que aumente, ¿vale? O sea, que a día de hoy, ¿vale? Estos son, sí que son datos a día, en este caso a mes de enero del 2026. Tenemos actualmente trabajando en las Baleares, en el sector de la construcción, 6.163 mujeres y esperando que sigan aumentando.
I a partir d'avui l'audiència jutja els 8 acusats d'una violació grupal l'agost del 2023 a Magaluf, a Calvià.
La Fiscalia demana que se'ls condemni a 153 anys de presó i el pagament de 190.000 euros. Se'ls acusa de 6 delictes d'agressió sexual, un contra la intimitat i un altre de maltractament.
També la Policia Nacional investiga la troballa del cadàver d'un jove d'una vintena d'anys a prop de l'estadi Balear a Palma.
El cos va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal, on se li farà l'autòpsia. Per ara, es descarta que es tracti d'un crim, no hi haurien intervingut terceres persones.
I el govern presenta avui el conveni de prevenció d'agressions a professionals sanitaris. L'any passat se'n varen produir a les Balears més de 1.400.
El 87% varen ser agressions verbals, mentre que el 12% varen ser físiques.
Tot mentre el Col·legi de Farmacèutics assegura que en els darrers mesos hi ha hagut un increment de demanda dels medicaments per tractar l'obesitat.
Són medicaments que requereixen recepta, però que no estan finançats pel Sistema Nacional de Salut. Pel que fa als preus, van dels 150 als 400 euros. Rosa Llull és vocal del Col·legi de Farmacèutics.
Hi ha tot un control damunt això i que també ha d'anar sumat a canvis d'estil de vida, és a dir, a canvis a nivell nutricional, a exercici físic, a gestió de estrès, que si no després, si nosaltres no invertim aquest temps en potenciar i en canviar aquests hàbits i estil de vida, quan després tenim més risc de que hi hagi un efecte rebot.
I el govern, l'autoritat portuària i el sector de l'apicultura s'uneixen per frenar l'amenaça de la vespa asiàtica.
Per primera vegada s'instal·laran trampes sentinela a punts estratègics de la façana marítima del port de Palma. El motiu és que els eixams d'aquestes abelles invasores sovint desembarquen amb els vaixells que arriben d'altres ports estatals i internacionals.
I de l'exterior, Iran té nou líder suprem, és el religiós Mojtaba Khamenei, qui substitueix el seu pare assassinat dia 28 de febrer en els bombardejos dels Estats Units i Israel contra el país.
Una decisió que, segons els experts, tanca la porta a qualsevol obertura del país i a la possibilitat de negociar la pau en Washington.
Ni tot mentre la guerra continua tenint conseqüències en l'economia. Les borses asiàtiques s'han desplomat a l'espera del que passi amb l'espanyola aquest dilluns.
Mentrestant, el preu del petroli supera els $100 per barril, que és el preu més alt d'ençà del 2022.
A l'informatiu matí anirem en directe fins a una benzinera de les Illes per veure què en pensen els usuaris d'aquest increment de preus. El mal temps també torna a ser notícia avui. L'AEMET activarà a les 9 l'avís groc per pluja intensa a Menorca, també al nord-est de Mallorca. Per ampliar la informació, saludam Pedro Roger. Bon dia.
Bon dia, així és, avui encetant la setmana amb precipitacions que ens afectaran sobretot però a partir del migdia. A partir d'aquest moment tindrem la presència de núvols de desenvolupament que sobretot entre Menorca i el nord-est de Mallorca podrien deixar unes pluges que caiguin amb més alegria. Per tant, precaució a les persones que estiguin en aquests espais. Això sí, a la resta del territori també podran tenir qualcunes precipitacions, però aquestes serien de menor entitat i ens podrien afectar al llarg del matí també. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà fluix principalment a llebeig, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les arreu de les illes. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb molt poc canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 16 i els 18 graus. Ara mateix tenim a Menorca 13 graus a Ciutadella i 13 també a Sant Lluís. A les Pitiuses, 9 graus a Sant Llorenç i 11 a Sant Antoni. I a Mallorca, 9 graus a Alaró, 10 a Alcúdia i 11 a Vilafranca.
Informatiu matí. Esports.
I ens adam la informació dels esports. Parlant del pàdel, Gemma Triay ha aixecat el primer títol de la temporada. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La menorquina amb l'argentina Delphi Brea s'ha imposat a la final del Premier Pàdel de Gijón, Ariana Sánchez i Andrea Austero, per 2-16-1 i després de 3 hores i 3 minuts de partit. És el 12 títol de la parella, 5 mesos després d'aconseguir el darrer. Sentim Gemma Triay.
Un partidazo, nos han exigido al límite, no teníamos más, era solo corazón y correr y ganas de sacar este partido adelante. Muy feliz de rivalizar el título, muy contenta con nuestro nivel, con el esfuerzo, después de 5 finales seguidas, perdidas, pues yo creo que hay que estar muy contentas, hay que valorar también el perder 5 finales, que parece que es muy fácil estar en las finales y parece que, ostras, qué malos resultados, y para nada, creo que hay que valorar lo que estamos haciendo.
En futbol, el Mallorca tancarà la 27a jornada de Lliga, només un punt de sortida del descens. La derrota de l'Elx, 2-1 contra el Villarreal, deixa l'equip alacantí amb 26 punts, un més que els ormeis, que amb 25 continuen antepenúltims. El Mallorca encetarà la setmana per preparar el pròxim partit. Serà contra l'Espanyol diumenge a les 2 del migdia a Son Moix. I ahir també es van donar aquests altres resultats. El Getafe va guanyar 2-0 al Betis i deixa el perill en fora amb la quarta victòria en 5 jornades. Empat a 1 entre el Sevilla i el Rayo Vallecano. Amb aquest resultat, els dos equips es mantenen 6 punts per davant del Mallorca, i el València va guanyar per 3-2 a l'Alavés, en el que era el debut de Quique Sánchez Flores. La jornada 27 es tancarà avui vespre amb el pròxim rival del Mallorca, l'Espanyol, que rebrà l'Oviedo a partir de les 9. A segona federació, el Poblense va guanyar ahir a l'Atlètic Lleida per 1-2 i el segon en 48 punts. L'Andratx va empatar 1-1 contra el Castelló B, un partit que guanyava fins al temps afegit. Sentim l'entrenador dels Andritxols, és José Contreras.
Sí, la verdad es que, bueno, con el 1-0 hemos tenido un par de contras para matar el partido, no ha podido ser. La toma de decisión en los metros finales ha sido muy mala, la verdad, porque ellos se han dejado... Dejaban prácticamente a veces uno contra uno y nosotros no lo hemos sabido aprovechar. Y bueno, al final, cuando perdonas también, el fútbol pues se paga.
També ho va pagar l'Atlètic Balears, que guanyava 0-1 al camp del Barça B, i al minut 92, després d'una mà dins l'àrea, els blaugranes de penal empataven el partit. Luis Blanco és l'entrenador de l'equip blanquiblau.
Una sensación es un poco agridulce, porque al final cuando te meten un gol en el 90 y pico de penalti, una mano que bueno... que como esas manos pasan muchas cosas en muchos partidos y bueno, y pierdes 2 puntos, ¿no? En este caso un empate, pues jodido.
I pel que fa a la Societat Esportiva Eivissa, la derrota per 1-2 contra el Barbastre li complica la seva situació classificatòria. Els pitiusos guanyaven per 1-0, un partit controlat, però el Barbastre va acabar remuntant. Raül Casanyes, l'entrenador del conjunt eivissenc.
l'equip no m'acaba d'agradar. La primera part sí que m'ha estat bé, ja m'han començat molt fort, ja m'ha estat bé, però a favor de marcador acabem tenint por a guanyar o acabem tenint molta pressió, acabem estant molt agarrotats i igual com en pressió i tal, no m'acaba d'agradar l'equip.
El que hi va tocar a fons va ser el Porreres. La derrota a Torrent per 1-0 deixa l'equip de Jaume Mut com a coer de la categoria amb només 20 punts. I a la segona federació femenina, el Balears va guanyar per 2-0 l'Osca i suma així la seva tercera victòria consecutiva. En bàsquet, la primera FEB, dues derrotes i una victòria en la jornada d'ahir. El conjunt menorquí, l'Èstia Menorca, va perdre la pista de l'Estudiantes per 85-78. I també derrota del Fibui, la quarta consecutiva. El conjunt palmesà va caure a casa per 68-73 contra el Cantàbria. La nota positiva la deixa el Palmer, que va guanyar per 88-72 el Burgos. Una victòria que els permet sortir del descens després de superar un rival directe com és el Tizona. Sentim l'entrenador Juan Idiez.
Hoy estoy muy contento por mi equipo, por la afición y porque el trabajo que se está haciendo se está pudiendo plasmar en la pista. Yo siempre les digo que no quiero superhéroes, que yo quiero que esto sea una piña, que sea un equipo y que cada uno en su rol rinda al 100%. Tenemos que estar contentos ahora, disfrutar hoy con la familia, con los amigos, pero mañana ya tenemos que empezar a pensar en Menorca y sobre todo no bajar la guardia, ¿no?
I aquesta setmana hi ha jornada intersetmanal. Dimecres el Fibui rebrà l'Alacant i el mateix dia el Palmer viatjarà a Menorca per disputar el derbi contra l'Èstia.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Treu-li el màxim partit al pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, informatiu matí, la primera cita amb les notícies del dia.
7:42 de l'exterior. La notícia avui ens arriba de nou de la República Islàmica de l'Iran, que té 9 líder suprem.
Ayatollah Sayyid Mujtaba Husseini Khamenei.
És el religiós Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei qui substitueix en el càrrec el seu pare Ali Khamenei assassinat dia 28 de febrer en els bombardejos dels Estats Units i Israel contra l'Iran. És una decisió que, segons els experts, tanca la porta a qualsevol obertura del país i a la possibilitat de negociar la pau amb Washington, i precisament sobre això el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que ho decidiran de manera conjunta amb Tel Aviv.
Aquest dilluns la Guàrdia Revolucionària ha expressat la seva obediència a Khamenei. També les principals autoritats del país han tancat files vers aquesta figura. L'estat major de les Forces Armades ha dit que sota el lideratge de Khamenei faran que els enemics de la comunitat islàmica, especialment els Estats Units, es penedeixin de qualsevol agressió o atac contra els musulmans i contra el poble de l'Iran. Això hores després que el president Donald Trump advertís que el nou líder no durarà gaire si no té la seva aprovació.
I tot en un moment en què continuen els atacs a la regió, aquesta matinada Israel ha bombardejat el Líban, on els morts freguen els 400, i també l'Iran.
Així mateix, l'exèrcit, sota les directrius de Teheran, continua atacant el Golf Pèrsic i Israel els bombardeja a ells, a l'Iran. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha convidat els iranians a alliberar-se de l'opressió de la tirania. En un missatge a les xarxes socials ha dit que el moment de la veritat s'acosta i insisteix que Israel no vol dividir l'Iran, sinó que alliberar el país i viure en pau amb ell. Això quan Tel Aviv i Washington estudien l'opció de dur a terme una operació especial per confiscar l'urani de l'Iran.
I veus internacionals mentrestant s'aixequen contra aquesta guerra, entre elles la del papa Lleó XIV.
Cari fratelli e sorelle, dal Iran i da tot el Medio Oriente.
Ha demanat durant l'operació de l'Àngelus a la plaça de Sant Pere que s'aturin els bombardejos i que s'obri un espai de diàleg on s'escolti la veu dels pobles. La guerra també continua tenint conseqüències econòmiques. El preu del petroli supera els $100 per barril, és el preu més alt d'ençà de l'any 2022. Precisament davant d'aquest increment de preu, les borses es desplomen, és el cas de les del sud-est asiàtic, especialment les del Vietnam, Filipines i també les de Tailàndia.
La guerra entre els Estats Units i l'Iran ha incrementat la tensió al voltant de l'estret d'Hormuz, per on transita precisament el 20% del petroli i del gas natural liquat del món. De fet, Àsia és la regió més exposada, gairebé un 90% del cru i del gas natural que passen per aquest punt estratègic van en destinació a aquest continent. Als Estats Units, el preu de la benzina ha pujat un 16%, mentre que les previsions de Wall Street preveuen caigudes de fins a l'1,5% en els principals indicadors bursàtils.
Pendents també de com obrirà la borsa espanyola. Aquesta setmana passada l'IBEX 35 va caure un 7%, el major descens setmanal registrat en 4 anys, una davallada que ha estat generalitzada als selectius europeus que de mitjana han patit caigudes superiors al 6%.
Per abordar les conseqüències econòmiques de la guerra, els ministres d'Economia del G7 es reuneixen precisament avui per videoconferència a fi d'avaluar la situació al Golf Pèrsic. Tot això quan la Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei han proposat al govern, central, reduir l'IVA del 21% al 10% als combustibles, una rebaixa que suposaria un abaratiment immediat de 15 cèntims aproximadament als sortidors, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que ultima un pla d'emergència energètica.
El Partido Popular está preparando y presentará un plan de emergencia energética. ¿Para qué? Para proteger a las familias, para proteger a los trabajadores, a las empresas y a los autónomos de la pésima política internacional y de la pésima política energética del gobierno Sánchez.
I per veure si aquest increment del preu del petroli i de les benzines ha suposat una allau d'usuaris a les estacions de servei de les illes, sortim a l'exterior. Anem en directe fins al polígon de Son Castelló de Palma, una de les benzineres d'aquesta zona de la ciutat. Hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia.
Bon dia, i d'aquesta primera hora del matí són molts els camioners, els transportistes i repartidors que venen a omplir el dipòsit abans de començar la seva jornada laboral. No s'aturen d'arribar, hem de dir, tot i aquest increment del preu dels carburants, també perquè ens expliquen que no els hi queda d'altre, ja que necessiten el seu vehicle per fer feina. Hem de dir que són un bon termòmetre per conèixer de primera mà com ha fluctuat el preu dels combustibles aquests darrers dies. Podrien dir que amb tots els que han parlat hi ha unanimitat, o noten, a l'hora d'anar a pagar. Asseguren que han de fer una despesa més alta per posar els mateixos litres que ho fan habitualment.
Vamos, si se nota, ha pujat, pues l'estem pagant a 1,58 i ara va a 1,85. O sea, 30 cèntims, 30 i pico de cèntim més cada per litre.
Habitualmente, pues, voy en torno a un gasto de 50 euros y es verdad que sí que noto que hay menos cantidad que lo que era antiguamente.
El cas és que he sentit també que estan pujant gasoil que ja està comprat a preu d'abans. O sigui, també s'aprofiten d'això, però bueno, això ja és un altre tema que...
El que dèiem en aquesta benzinera del polígon de Son Castelló, seguit van arribant camioners, transportistes a omplir els seus dipòsits perquè tot i aquest increment dels preus derivats de la guerra, els treballadors asseguren que no els hi queda més remei perquè necessiten els seus vehicles per fer feina.
Gràcies, Toni. Continuem encara parlant de qüestions relacionades amb la mobilitat. Eivissencs i menorquins denuncien un increment en el preu dels vols interilles, lamenten sentir-se especialment agreujats quan han de viatjar entre Eivissa i Menorca, un fet que afecta centenars de balears desplaçats per motius de feina. Esther de Miguel.
Na Núria és menorquina, però viu a Eivissa des de fa 28 anys. Darrerament assegura que ha notat un augment en el preu dels vols interilles. En el seu cas, a més, aquesta pujada es multiplica per dos en no haver-hi un vol directe entre Eivissa i Menorca en tot l'hivern.
Jo trobo una vergonya pues, que per anar d'Eivissa a Menorca tingui que pagar jo 358 euros, que amb descompte resident em pag 93,70, avui per avui. I com a resident a les Illes Menors, considero que haurien de tenir unes tarifes adequades perquè no se'm usen vagi mig salari.
Una pujada en els preus que es fa especialment notable si es pretén viatjar en cap de setmana. Sentim alguns balears afectats.
Cada dos por tres estamos viajando aquí a Menorca o a Eivissa y hemos notado bastante la subida.
Antes, més o manco, te sortia uns 40-45 euros el bitllet i es va car a Palma ja t'acosta 50 o 60.
Ha costado 70 euros cada uno, ida y vuelta. Con residente.
Són centenars els eivissencs i menorquins desplaçats, afectats per aquesta manca de connexió directa entre ambdues illes.
És molt, molt significatiu que vols viatjar a la península i et costa molt menys que viatjar entre illes. És a dir, crec que s'hauria de fomentar més el turisme nostre entre illes nostres.
Si comparam el que passa a les Illes Canàries, veiem que tenim una diferència bastant important.
Demanen una connexió directa amb vols entre Eivissa i Menorca i a preus raonables.
I per cert, que a partir d'avui els menorquins, eivissencs i formenterencs podran demanar la targeta única de transport.
Aquesta permet viatjar amb tren, amb metro i autobusos de la xarxa interurbana de Mallorca de manera gratuïta. També amb els autocars urbans de l'EMT de Palma. Fins ara, els ciutadans d'aquestes illes només es podien desplaçar de manera gratuïta per dins Palma. Ara s'amplia a tota Mallorca.
I un apunt més en clau laboral. Els sindicats en representació CaixaBank denuncien una elevada pressió comercial i un alt nivell d'exigència que deriva, asseguren, en un excessiu control i seguiment dels treballadors. Expliquen que és una situació que s'arrossega ja de fa un parell d'anys. Per aquest motiu s'han convocat per avui una aturada parcial a les oficines de l'entitat entre les 11 i les 12 del migdia.
El secretari general d'Unió Obrera Balear, Joan Reinés, critica que els comandaments intermedis estan instigant sistemàticament a les oficines fent-los pressió sobre el nivell de bandes.
Cada vegada la pressió comercial, les exigències per part de l'empresa cap als treballadors són més elevades, hi ha més control, hi ha molta més pressió i ja està arribant un moment en què la gent ja no pot més. Ja s'ha incrementat molt el número de gent que està de baixa, el número de gent que té problemes per dormir, la quantitat de companys que estan prenent pastilles per venir a fer feina, gent que s'aixeca plorant.
I continuem ara amb la crònica política. Encetam una setmana amb els partits implicats en la recta final de la campanya electoral a Castella i Lleó, marcada pels retrets entre les formacions.
Mentre el candidat popular a la reelecció, Alfonso Fernández Mañueco, demana el vot útil, el líder de Vox, Santiago Abascal, diu que les acusacions d'aquest dificultaran les negociacions.
Al final del dia 15, cada escaño que no sea para el Partido Popular es un escaño más para los intereses de Sánchez.
El señor Mañueco ha dicho en televisión que nosotros, se dijo a Carlos, lo que queremos es que se tire a seres humanos al mar. Esa infamia ya la había dicho Tellado hace unos meses. ¿Y por qué quieren pactar con nosotros? ¿Por qué tenemos que darle los votos? ¿Por qué quieren los votos de una gentuza que quiere tirar seres humanos al mar?
Per part seva, el candidat del PSOE, Carlos Martínez, ha lamentat que la recepta, ha dit, del PP després de 40 anys al capdavant del govern autonòmic es limiti a proposar gimnasos, mentides i plats de dutxa als ciutadans.
I ha dimitit el secretari general de les noves generacions del Partit Popular i s'ha donat de baixa com a afiliat.
En un vídeo publicat a nit a les xarxes socials, Carlos Giacomo ha explicat que el seu partit té més por de perdre vots que no defensar allò que és correcte. Per això fa un canvi de formació política.
Pido el voto para Vox. Lo hago porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles. Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón. Seguiré en la misma batalla.
I els equips d'emergència es trobaren ahir capvespre el cos sense vida de l'home de 69 anys que va ser arrossegat per l'aigua a Llinars del Vallès durant el temporal de pluja que ha afectat Catalunya aquest cap de setmana.
El cadàver va ser localitzat a la llera del riu Mogent després de 3 dies de recerca. El seu cotxe va ser arrossegat per l'aigua aquest divendres i poc després va ser localitzat a més de 2 quilòmetres de la passera allà on havia intentat travessar.
I tancam amb un apunt de la crònica internacional. Colòmbia ha celebrat la jornada electoral amb les urnes obertes per elegir el nou Congrés del país, uns comicis legislatius en què els ciutadans voten els nous senadors i els representants de la pròxima legislatura.
El partit d'Esquerra, Paco Histórico, ha celebrat el triomf de la seva formació al Senat, a més, a les consultes per triar els tres candidats que es presentaran ja als comicis del 31 de març. Dos dels que tenen més força són Iván Cepeda i el polític d'ultradreta Abelardo de la Espirella. Durant la jornada de diumenge, molt dels colombians residents aquí a les illes, en total en són més de 29.000, han participat en la votació.
Y ya toca por el cambio por nuestro país y porque cada día siga progresando y mejorando más la gente de nuestro pueblo.
La verdad, lo veo, bueno, hay mucha violencia en mi país.
Pues a ver, necesitamos congresistas y senadores que voten a favor también del pueblo, no simplemente a favor de ellos como políticos.
7:55 minuts, anem a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
A molts els importa només fer que la... I començam amb els mallorquins de Dead Buffaloes, que tornen amb un nou avançament del seu segon disc, que es diu Déu beneixi l'Airbnb, un single que posa el focus en una de les qüestions que més debat genera avui a Mallorca, la turistificació i les dificultats per accedir a l'habitatge. El disc Sense País va sortir al mercat divendres i es presentarà en directe dissabte, el 14 de març, a l'Església Vella de Calonja. Que Déu beneixi
l'Airbnb. La cançó, que ja es pot escoltar a les plataformes digitals i que arriba acompanyada d'un videoclip, utilitza la ironia des del mateix títol, aquest Déu beneixi l'Airbnb, que retrata un país, diuen, on fer calaix s'ha convertit gairebé en un dogma, mentre cada vegada és més difícil viure-hi. El tema reflecteix la sensació de desarrelament que viu una part de la societat mallorquina en un context de pressió turística creixent. Aquest single formarà part del disc País, com dèiem, el segon del grup, que arribarà després del seu de debut, el Red Dirt, publicat l'any 2024. Ho explica Pere Joan Cabot, frontman de la banda.
A Red Dirt, el nostre primer treball, ja hi havia alguna cançó de clarament d'arrel política, o de naturalesa política. En aquesta segon, això se notarà molt més. Vull dir, aquestes cançons en contingut social seran molt més palesos. Així mateix també és veritat que hi haurà cançons més íntimes, en temes més narratius, dins d'aquesta tradició storytelling, no? O songwriting americana. Però sempre hi haurà Mallorca i la identitat col·lectiva com a taló de fons.
I temes com el masclisme, les injustícies socials, cançó protesta, en fi, per un grup cada vegada més compromès. A més, la formació que integren des del principi el mateix Cabot i l'harmònica Gaspar Noguera ha afegit un nou component, el Verbo Nin, que afegirà veus per enfatitzar els missatges, a més de fer diferent tipus de percussió que acaben de vestir aquests temes pensats, en tot cas, per fer-se en cru, com sentim. La nova feina s'ha enregistrat amb el productor Jordi Álvarez a l'estudi Sagrava.
I la Llotja de Palma s'ha omplit d'infants i de famílies per escoltar música clàssica aquest diumenge. La proposta Música per la Infància de l'Orquestra Simfònica ha celebrat la segona edició amb el mateix èxit.
Dos concerts que conviden els més petits a descobrir la música des d'una manera més immersiva, amb jocs, interpretacions i amb un conte. Tot això mesclat amb un repertori que ha combinat peces clàssiques, com la Marxa Egípcia d'Strauss, i bandes sonores de pel·lícules, com per exemple Hook, amb la participació de la musicoterapeuta Anna Gasco. La proposta està dirigida per Pablo Urbina. L'escoltam a ell i també a algun dels assistents.
Estos conciertos siempre están pensados con una duración muy específica, que aguanten, que los niños, las niñas puedan aguantar perfectamente, no se aburran, con una parte de musicoterapia.
També és una forma de veure com es produeix la música. Ells estan acostumats a sentir-ho, però moltes vegades no veuen com surt això, no? I bueno, aquí tenen l'ocasió de veure-ho.
M'agrada molt ella i he vengut
perquè sa mama m'ha dit que és superguai.
I continuem ara amb la veu de la cantant britànica Lauryn Cato, que ha brillat aquest diumenge al Teatre Principal de Mo. Quasi totes les localitats, 550, eren plenes per gaudir d'aquesta desena edició de Gospel Experience. És un concert que organitza cada any la coral Moments a Cor.
Eren més d'un centenar d'integrants els que conformen aquesta coral, que han emocionat i animat el públic amb el seu repertori, sobretot de música gospel, sota la batuta de la seva directora, Elsa Parches.
Que millor que tenir una dona avui que celebrem el Dia de la Dona. Ja veureu que és una dona amb molta força, amb molta energia i amb molt de poder.
I doncs amb aquesta veu, la veu de Lauryn Cato, d'aquesta cantant britànica de gospel, arribarem al punt de les 8. Continuarà les notícies aquí a B3 Ràdio. To go far.